bones.
Tarragona Turisme patrocina la Fonda. Descobreix la cuina de Tarragona. Bon producte i autenticitat.
Sabeu que no totes les xocolates serveixen pel mateix? No, no. Mireu, en teniu una colla de xocolates. Comencem per la xocolata negra, anomenada també xocolata fondant, o xocolata amarga, o bitter, o amer, o xocolata pura, tot i que de pura pura, sí, sí, clar, ho és, però també té la mantega de cacau. És la xocolata pròpiament dita. És el resultat de la barreja de la pasta i la mantega de cacau amb sucre, sense l'afegit de cap altre producte, exceptuant d'algun aromatitzant com pot ser la vainilla i d'algun emulsionant com pot ser la lecitina de soja. Les proporcions amb què s'elaboren depenen del fabricant. No obstant això, s'entén que una xocolata ha de presentar una proporció de pasta de cacau superior al 50% del producte, ja que és a partir d'aquesta quantitat quan comencem a notar l'amargor del cacau i aquesta comença a ser perceptible. En qualsevol cas, al mercat hi ha rajoles de xocolata que van des del 50 i escaig fins al 99%. També teniu xocolates de cobertura. És la xocolata que utilitzen els xocolaters i els pastissers com a matèria primera. Aquí també pot ser amb llet o negra, però en tot cas es tracta d'una xocolata amb una proporció de mantega de cacau al voltant del 30%, tot i que també podeu trobar altres percentatges, el que suposa el doble que els altres tipus de xocolata. També teniu la xocolata a la tassa, que és xocolata negra, normalment, amb una proporció de cacau inferior al 50%, al qual se li han afegit una petita quantitat de fècula, normalment farina d'arròs o farina de blat de moro, perquè a l'hora de coure augmenti el seu gruix i es passeieixi. Acostuma a dissoldre's amb llet, tot i que amb aigua també queda molt bé. També teniu després la xocolata amb llet, que això em sembla que ho va descobrir el senyor Henry Nestlé. És una xocolata derivada del cacau en el qual s'hi ha afegit llet en pols. I també tenim la xocolata blanca, que estrictament no és tot xocolata perquè, home, tal com manca la seva composició i falta la pasta de cacau que li dona el color negre. Això sí, té mantega de cacau, almenys com a mínim un bon percentatge, també té llet en pols o té llet d'ametlles i també té sucre. És un producte extremadament energètic i dolç. No té cap mena de gust amarg. Això sí, visualment és atractiu i és molt utilitzat a la reposteria. I fins i tot, podem trobar la xocolata de fressí, que, com indica l'expressió, és una cobertura de xocolata en qualsevol de les seves variants i amb un pes superior del 25% del total, que recobreix fruits secs com les avellanes, les ametlles, els licors o les fruites. I una altra cosa, ja és el gru de cacau. Comencem?
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat.
Bones i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda que tenim bon menjar, bon beure i, sobretot, bona tertúlia. Començarem primer de tot amb el pica-pica, amb un tastet, per exemple. Què us sembla? En Víctor Torres, que ens vingui a explicar a on cuinarà avui? Home, per començar també podem fer una miqueta de vi. Amb història i amb personatge, en Jordi Bord, el nostre sommelier de capçalera, ho té molt i molt clar. Després agafarem a la Virgínia Ruiz. Per què? Doncs perquè ens expliqui què tindrem en el nostre gastronari del dia. I acabarem el pica-pica amb la guia Virgínies de la cuina catalana que el senyor Castro Píndoles, és a dir, en Jordi Ávila, ens portarà un nou restaurant com cada dia. I el reportatge d'avui, cap on anem? Doncs avui ens anem a parlar de les avellanes. Sí, senyor, sí, perquè avui anem cap a Cal Molí, on hi trobarem l'Ester de Carroset, una pagesa que té molt clar que la pagesia és clau pel nostre país. Això sí, s'ha de pagar un preu just. Amb l'Ester menjarem saginades i sabrem com estan madurant les avellanes que ens menjarem aquesta tardor que ve. I acabarem amb la cirereta del pastís. Què us sembla? Quin àpat que farem? Apa, siau, vinga, va, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Víctor Torres, què tal, com estàs?
Molt bé.
En Víctor Torres, que és el nostre MacGyver de la cuina Catalunya Ràdio, a la Fonda, cada dia el tenim aquí. I escolta'm, cap a on estàs avui?
Avui segueixo a Barcelona i ja demà me'n vaig cap al nord.
Cap al nord. I a Barcelona avui què hi faràs, a veure?
Avui prepararem un conill.
Un conill? Bé, home, la carn del conill, primer, molt bona, molt saludable, perquè té molt poc greix el conill, i a més un diguem-ne, suau, no? Com el farem, aquest conill?
Aprofitant rampoines que corren per casa i que, com que és estiu, fa falta neteja el rebost.
I aquestes rampoines de què es tracten, ja?
Doncs una cosa que aguanta des de fa masses mesos, el torró tou.
Ah, perdona, però a veure, tu no seràs d'aquells que només menja torró, diguem-ne, per Nadal, perquè jo sóc de torró tot l'any.
Jo el torró me'l menjo sempre fora del Nadal, perquè el Nadal acostumo a tenir bastanta feina.
A veure, va, molt bé. Com farem aquest conill amb torró tou?
Doncs simplement el marcarem en una cassola, amb una mica de ceba, si us plau, gràcies. Li donarem un dorat. Podeu flambejar-lo, si voleu, amb aquell rom que faig servir jo sempre, però no li cal. Unes quantes herbes, un cap d'all matxacat, que agafi aquest oli una mica de sabor, podeu posar-hi llorer, podeu posar-hi romaní, això al vostre gust, el que tingueu més a prop. Si és fresc, millor. Aquestes herbes tan seques, de vegades, no donen els aromes que haurien de donar. I després deixatarem aquesta barra, no cal que sigui sencera, el tros de torró d'aquest tou que ve en el lot de Nadal, que ho diem tant, el deixatarem amb una mica d'aigua i l'afegirem en el conill. Mira que ràpid.
Escolta, però molt senzill això avui. Per què ho cuines avui, això? Ja, a veure, que estàs aquí a Barcelona?
Ja t'ho explicaré, qui ve a dinar a casa avui.
Home, no, ho dic perquè depèn de qui vingui. Home, jo ara, quan acabi el programa, m'hi podria afegir, no?
Farem carmanyola.
Escolta, Víctor, moltíssimes gràcies. M'ha agradat molt que facis un plat amb conill, perquè no en havies fet cap, em sembla, que ara no l'havies utilitzat, el conill.
No, ni per arrossos, i mira que m'agrada posar-lo en paella,
Però, clar, tu li poses tot, perquè jo, per exemple, quan faig arròs, diguem-ne, a la cassola, jo sempre faig servir les cuixes. Les espatlles m'agraden molt confitades, el llom a la brasa i la cuixa per fer arrossos o fer cassola.
En aquest cas, el ser un conill sencer i el plat ser de conill, hi he posat tot, inclús el cap, que conec algú que ve, que li agrada així escurar.
Escolta'm, va, fins la pròxima!
Apa, siau!
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Jordi Bord, molt bones.
Molt bones.
Què tal, com va tot?
Pues molt bé.
Escolta'm, ve el vins a la memòria que ens vas portar i ara sí. Cap on tenim?
M'he quedat.
T'has quedat?
Clar, és que jo, si estic a les meves terres, què faig?
T'hi quedes.
M'hi quedo, és impossible no quedar-se.
Bueno, ja, tornaràs per això algun dia?
Sí,
aquí,
tornaré a fer recorregut pel panorama vitivinícola català, però m'he quedat a aterrar-te una altra vegada.
Perquè, clar, saps que hi ha una cosa molt bona? Que ara, amb tot això que ens ha passat aquest any del confinament i tot això, tècnicament ho hem accelerat tant que ja no sabem si en Jordi Bord ha vingut a la ràdio a fer el programa o parla des de casa seva amb un micro espectacular, amb un programet d'aquests, que ja no ho podem dir-ho,
Deixem-ho per la incògnita, tu.
Sí, no?
Sí, sí, perquè si no ho sabrà tot.
Exacte, per cert, estàs molt moreno,
Gràcies.
Escolta'm, de quin vi parlem avui, de quina història? Hem dit la Terra Alta, però cap on anem?
Mira, a veure com t'ho dic. Edetària, celler.
Bo.
L'últim vi de finca de Catalunya que s'ha fet en la classificació que fa l'Institut Català de la Vinya i el Vi.
Estem parlant d'un vi, espera't, eh?
Sí.
Si no recordo malament, de fer aquell suspens.
Sí.
D'en Joan Àngel
Lliberia. Molt bé.
Bona.
Et porto l'Edetària Selecció Negra, un vi del celler Edetària, de garnatxa, com no podia ser d'una altra manera, de garnatxes, de diferents garnatxes, la peluda i la fina, i una miqueta de Samsó.
Samsó, escolta'm, bo, perquè el Samsó feia temps que no en parlàvem, eh?
Sí, no.
Per tant, ja va bé. Què li porta el Samsó amb aquest petit percentatge aquí?
Bueno, aquí és una petita clocadeta d'ulls, no? Una guinyada d'ulls que diem a les meves terres, no? Una miqueta de frescor, eh? El Samsó és un vins molt frescos i molt aromàtics, no? I Edetària no deixa de ser un projecte també molt personal del Joan Àngel i que fa pues, d'una forma molt particular, perquè l'elabora en les típiques botes de 500 litres de roure, característiques dels fudres, d'aquelles botes tan grans que ens tenien acostumats abans els antics cellers.
Escolta'm, m'encanta un vi de la Terra Alta, un vi amb garnatxa peluda, amb garnatxa fina, amb Samsó, un vi que jo crec que li va molt bé per menjar amb unes bones baldanes del Delta.
Hombre, no? Hombre, baldanes, això per suposat.
Sí, eh, que sí?
Sí, i tant.
Ui, que bo.
Moltíssima... Les d'arròs.
Exacte, d'arròs. De ceba també, no?
També, sí, però les d'arròs potser les són les més característiques, no? Sí.
Gràcies, Jordi Bort.
Gràcies.
Merci.
Merci.
Fonda de Catalunya Ràdio.
Culinàrium. Les botigues de taula i cuina de referència a Catalunya us ofereixen el Gastronari.
El Gastronari, amb Virginia Ruiz.
Hola, Virginia, molt bones.
Molt bones, Pep.
La Virginia que cada dia ens porta al Gastronari i avui més preguntes que ens han fet els nostres oients. A veure, Virginia, es pot fer servir la mantega per fregir?
La mantega no és adequada per fregir amb altes temperatures, ja que per sobre dels 130 graus es crema. No obstant això, la mantega és suaument fosa, pot emprar-se per saltejar lleugerament aliments proporcionant-los un sabor característic fins a arribar a uns sabors d'avellana torrada fantàstic. Utilitzeu-la també per fer la salsa holandesa, que es fa emulsionant el bany-maria, dos rovells d'ou, unes gotes d'aigua i el suc de mitja llimona. Quan estan emulsionats, fora del foc, aneu-hi afegint, sense parar de remenar, una mantega fosa i sense l'escuma de la part superior. Poseu a punt de sal i serviu-la tant per peixos com per carns de gust suau. Això sí, ha de ser feta i menjada, aquesta salsa. No es pot guardar ni reutilitzar per un altre dia.
Escolta'm, en aquest Gastronari hi afegim els musclos, la M de musclos, i la pregunta és la següent. És bo menjar els musclos directament ara que estem a l'estiu i els podem agafar de les roques? S'han d'agafar de les roques o no?
Mira, no és bo per dues coses. La primera, perquè està prohibit. Es solen agafar musclos petits que encara s'han de desenvolupar i no es pot fer perquè malmeten el nostre patrimoni marítim. La segona causa de no poder-ho fer és perquè els musclos són l'esponja del mar, el ronyó del mar, com es diu, ja que el que fa és filtrar l'aigua del mar. Si aquests musclos no passen per la depuradora, tot i això que canviem cap al nostre cos. Per tant, compreu uns musclos depurats, el vostre peixater de confiança i mireu sempre que portin el segell de l'empresa depuradora.
I ara que dius això, Virgínia, l'altre dia me'n vaig anar i em vaig comprar una cosa que ara s'ha posat molt de moda, ja que tenim les brases, i és una andròmina, un estri, per posar-hi un turbó, un rom, un rèmol, per fer-la a la brasa. I la pregunta és la següent, escolta'm, perquè hi ha el rèmol i el rèmol empetxinat. Què me'n podries dir? Quines diferències i quines semblances té?
Hi ha una gran confusió quan anem al peixateria a l'hora de demanar rèmol i turbot. Són diferents o són el mateix? A veure, ens posarem d'acord en dir que tant un com l'altre tenen una carn molt apreciada gastronòmicament. Tots dos es troben al Mediterrani, que viuen sobre sòls sorrencs i que el color de la seva pell, d'entre un marronós i un grisós, varia en funció de l'adaptació que fan depenent del tipus de fons on viuen. Anem doncs a sortir de dubtes i busquem les diferències. El rèmol, també anomenat rom, de nom científic
un raro aquest, eh? Perquè aquest l'he buscat a internet, difícil, eh?
Digue tu. Escapalatmus rhombus, més o menys. Té unes escates petites, cicloidees, llises, a les dues cares. Sol tenir taques fosques i petites, petits punts blancs. Més grans a les vores de les aletes dorsals i anals. S'alimenta de petits peixos i d'invertebrats bentònics i pelàgics. Té el cos ovalat i els ulls al mateix costat esquerre, relativament espaiats. Llavors, el rèmol empetxinat, també anomenat rèmol de petxines, rom, rom clavellat o turbot. De nom científic, el pseta màxima. No té escates, aquest, que estan transformades en tubercles ossis. Té un cos quasi circular i comprimit, amb els ulls força pròxims entre si.
Saps què et dic jo? Que si avui per dinar a la peixateria hi ha rèmol o rèmol empetxinat, jo agafaré que sigui més gros.
Tens gana, Pep?
Moltíssimes ganes. Moltíssimes gràcies, Virgínia.
Moltes gràcies a tu, Pep.
La Fonda. Gastrònoms, foodies, bonvivants, cuinetes, solters o casats. On podreu trobar els millors estris de cuina i les últimes tendències gastronòmiques? A Culinàrium, els especialistes en taula i cuina des de 1863. Culinàrium és el paradís del cuinetes i del que ha de cuinar cada dia de forma ràpida i sana. T'ho posen fàcil i sempre al millor preu. Culinàrium, on comencen les bones receptes.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I tornem a tenir aquí en Jordi Ávila amb la guia Virgínies de la cuina catalana. Jordi, què tal, com estàs?
Molt bones, Pep. Bé, avui t'haig de dir que m'he empipat una mica aquí a la porta, perquè no hi havia el senyor de seguretat que no em coneixia i no m'ha deixat passar. I on vas? Jo que entro quasi bé sense senyal de ni a aquesta casa i avui, ep, m'he trobat que...
Però saps per què passa això, no? Perquè, clar, cada dia vens aquí amb una terrineta de fetge gras d'ànec, que si un bloc, que si una miqueta de magret, que si una mica de pernil curat, i avui no porta res.
He vingut amb les mans buides, ja ho tindré en compte pel proper vol, que vindré ben farcit perquè tothom estigui content. Escolta'm, avui ens quedem a Barcelona, si et sembla bé.
Doncs va, quedem-nos a Barcelona. No marxarem gaire d'aquí de Catalunya Ràdio?
No, ho tindrem ràpid, demanem un taxi, un cabify, el que tu vulguis, perquè jo no vull conduir avui, i anirem a Can Boneta. Anirem a veure en Joan Boneta, la família Boneta, podríem dir-ho així, per gaudir d'una costella feta a baixa temperatura amb dos coccions, amb una bona mel del país, i ens farà viatjar una mica perquè estarà acompanyada amb una mica de soja. Què et sembla?
Fantàstic, perquè mira, en Joan Boneta és d'aquelles persones, jo sempre dic, d'aquelles persones reciclades, diguem-ne, i curioses, no? Perquè una persona que ve del món de l'arquitectura, que arriba al voltant dels seus 50 anys i diu, saps què? A mi el que m'agrada és cuinar. I es posa no a cuinar, sinó primer a estudiar cuina i després obre el restaurant.
I ara que podria estar tranquil, permetre'm l'expressió, s'emmerda i se'm munta un restaurant a l'enmig de Barcelona, però escolteu, aquelles persones que teniu ganes de fer un àpat informal. Quan dic un àpat informal vull dir que podeu fer aquests platillos, compartir, xerrar, és un restaurantet petit, poquetes taules, molt íntim, ideal per compartir 5-6 només, taules de 6 persones i fer tots aquests platillos que ens prepara en Joan Boneta en aquest cas. Jo recordo un molt de mític, no sé si el fa encara, que eren uns calamars amb un com és això? M'has d'ajudar, Pep, que els feia no sé si era mall, no era una maionesa.
Era una mena de maionesa d'alls, però d'alls confitats, saps? Que tenen el seu què. I, bueno, i els biquinis amb Boneta són mínics.
Jo crec que han d'emplaçar tots els oients que vagin... No tots de cop, perquè és petit allò, però mica en mica truqueu-lo, reserveu taula i és ideal deixar-se portar i fer una mica d'aquests platets, però avui jo em demanaré aquest costell a baixa temperatura, que em ve molt de gust.
A més, és molt curiós perquè en Boneta és d'aquelles persones que quan creu amunt, creu amunt. Diu, embotits. No, no, canvi la rasa de begudar d'allà del Mercat d'Olot. Ratafia, ratafia Rosset. El costelló, el costelló d'Uroc d'aquesta persona. Vins, escolta-me, i posarem el vins de l'Agustí Torelló Mata i el seu fill, que d'això... I escolta'm, d'escumosos, només uns. Si va bé, bé, i si no, tampoc.
De fet, és una persona que a vegades dèiem, com més gran, pitjor. No, en aquest cas podem dir que és la versió millorada d'en Boneta, perquè sempre està predisposat a aprendre i sempre pregunta. Que hi ha persones ja que tenen una certa edat que van recte sense preguntar ni res. I ell diu, Jordi, què et sembla això? O Pep, què et sembla això? Això és fantàstic, perquè es deixa encara impregnar per als coneixements dels altres, siguin més grans o més jove. Per ell això li és igual.
Doncs escolta, Can Boneta, a la gran guia Virgínies de la cuina catalana. Jordi, m'agrada molt que hagis posat avui en Joan, perquè moltes vegades posem gent jove i en Joan no és tan jove, però té una mentalitat fantàstica de cuiner de tota la vida.
Ens declarem fans d'en Joan Boneta. A reveure, Pep.
Apa, siau.
Per què ens agraden tant els torrons i xocolates Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda de Catalunya Ràdio. Amb Pep Noguer.
Bé, avui amb aquest sol d'escàndol que fa, jo no sé pas, a mi em vaig amb el localitzador aquí i a veure si trobo aquesta dona que m'ha dit que haig d'anar a Mas de Cal Molí. Mira, mira, sí. Què tal? Com anem?
Bé.
L'Ester de Carroset, que et trobo que aquí m'han dit Avellaner, sí, i va, i et trobo a sota d'un tiler. Què és això?
Bueno, és que la sombra del tiler diu que és la més fresca que hi ha en el món, no? I amb aquesta calor que fa...
Escolta, estem aquí en un camp ple d'avellaners que m'agradarà d'aquí una estona anar-hi a passejar... I vinc aquí a veure't a tu per parlar avui precisament de les avellanes, perquè clar, estem al mes d'agost, les avellanes encara les tenim a l'arbre, ja m'explicaràs com les tenim, però clar, l'avellana, tota aquesta zona de Reus i companyia, és molt important, no?
Sí, bueno, a Catalunya és on hi ha més avellaners, és aquí al Camp de Tarragona, que és al voltant de Reus i Tarragona, sí.
Escolta, m'has preparat berenar?
Bueno, berenar o sobre taula, eh? Aquí una miqueta d'avellanes i limoncello que fa jo a casa i el patxaran que fa el meu home, a veure que si t'agrada. I també he portat unes saginades que fan al forn del poble, els de Capes Toro.
Apa, mira, bueno, això com a aperitiu ara abans d'anar a dinar, doncs anirem bé. Escolta'm, Ester, explica'm on estem.
Som aquí, és terme d'Alcover, però bueno, jo sóc de Vilallonga. Això és el Mas de Cal Molí i és el mas que doncs, bé, la meva família, per part del meu besavi, és on hi van viure durant molts anys.
Escolta'm, tu ets una persona, una pagesa, que reivindiques la pagesia. De fet, ens coneixem per això, perquè ets una persona que a les xarxes, doncs, es nota, és orgullosa de ser pagesa i, a més, una dona trempada que, escolta'm, un dia et trobem aquí amb les avellanes, un altre dia amb l'oli, un altre dia al tractor. Escolta'm, les dones esteu fotent molta canya i ja era hora que tinguéssiu més visualització de la que heu tingut fins ara, perquè sempre heu sigut vosaltres.
Ara ho has dit. No, les pageses sempre hi hem estat. El que passa és que estàvem darrere un biombo que es diu masclisme. I ara, doncs bé, ara les noves generacions doncs, diem les coses pel seu nom i ens fem valdre, més que res, i ens fem sentir més.
Com és que estem al 2020 i encara hi hagi aquest masclisme en molts mons, però en aquest encara hi és, no? Recordo que un dia em vas dir que quan anaves amb el tractor a portar les avellanes, o no sé si les avellanes o les olives, encara et varen dir, escolta'm, te l'aparco?
Bueno, això... Som al segle XXI, és això que dius tu, i encara, doncs, bueno, però som al segle XXI, però som amb la gent del segle XX i de finals del XIX, gairebé, eh? Llavors, doncs, costa molt de canviar, però s'ha de ser molt positiu, s'ha de tirar endavant i s'ha d'explicar que una dona pot fer tanta feina com un home al camp, que és el que ha sigut sempre. El que passa és que sempre han cobrat una mica menys, les dones, però ara volem tot el pastís, tot el que ens pertoca.
És que jo això de cobrar més o menys no ho he entès mai, perquè una persona ha de cobrar menys que l'altra per fer la mateixa feina.
Jo tampoc ho he entès mai. I el que més m'ademna i el que més és que elles ho acceptaven. O sigui, això és el que més em corrou, no? Ostres, com és que ho acceptàveu, no?
Escolta'm, Esther, si tu no haguessis sigut pagesa, què hagués sigut de l'Esther?
Ah, no sé, hagués sigut química, que és el que sé, era abans. Abans estava en un laboratori d'analista, però no m'agradava, la veritat. Jo sóc feliç aquí, jo sóc de Terròs, jo sóc de Tros.
És molt curiós perquè molta gent, molts pagesos i pageses que vaig a veure, molts tenen carrera i molts han anat cap a la pagesia, que és una cosa, diguem-ne, totalment diferent. I de moment haig de dir que amb aquesta fonda no m'he trobat ningú que ara tornés a fer la feina que feia abans.
Més que res, nosaltres, perquè som nosaltres, aquesta generació, ho hem triat més. Altres generacions no ho han triat, eh? Els hi tocava perquè eren el xic de la casa i ho van haver de ser perquè sí. La nostra generació, jo, per exemple, em vaig trobar doncs, que, bueno, que els pares, al ser dues xiquetes, doncs, bueno, en principi s'acabava a ser de pagès a casa nostra. Però bueno, al final resulta que totes dues som filles del nostre pare i de la nostra mare i som tan tossudes i rampelludes com ells. Llavors hem tornat a casa i al Tros, no? Però hi ha molts de la generació del meu pare que els hi va tocar ser pagès perquè a casa eren pagesos. Sí que n'hi havia alguns que van poder estudiar, però hi ha d'altres que no els hi van donar estudis perquè ja no calia.
Escolta'm, parlant de les avellanes, ja fa molts anys que corre, no?, que si l'avellana aquí es perdrà, que no sé què, que l'avellana turca, que això, que allò, i en canvi jo tu et conec, diguem-ne, posterior a lo que, quan es va posar de moda tot això, i penso, caram, l'avellana té futur.
L'avellana i l'agricultura té futur a partir del dia que el pagès s'hi guanyi la vida, i ja està. O sigui, això que diuen que no hi ha joventut al camp perquè els joves no s'hi tiren perquè no s'ho guanya la vida. I si tu no tens al darrere tota l'explotació ja feta que te l'han fet els teus pares, com és en el meu cas, quan ja tens tota la maquinària i que no has de gastar-te potser 300.000 euros, llavors sí que ho pots fer de pagès. Però qui ha d'engegar i s'ha de gastar els 300.000 euros, com que no els farà en 300.000 anys, doncs llavors segurament no s'hi gira. O sigui, el futur de l'agricultura i de l'avellana passa perquè ens paguin un preu just pel nostre producte. A partir d'aquí, pagesos, a tot arreu.
Encara no es paga un preu just per l'avellana?
No, és un preu massa just. És un preu que, com que els pagesos de l'avellana cobrem alguna ajuda d'Europa, durant anys ens hem acostumat a que, bueno, ja cobrem l'ajuda, no cal cobrar tant de l'avellana. I durant aquests anys ens hem acostumat a que els nostres venedors d'avellana, els nostres gerents de cooperativa, doncs si la venien una mica més barata no passava, perquè com que ja arribaven aquells diners ja sobrevivíem. Sobrevivíem, eh? No ens fèiem rics ni ens passàvem de la ratlla. Llavors, algun any hi ha hagut de bo, algun any hi ha hagut algunes collites que s'han cobrat molt bé i llavors, doncs mira, gràcies a aquelles collites s'han pagat molts deutes, però ara tornem a tindre l'avellana avall. I llavors, què passa? Doncs que d'ajudes ja no en venen tantes i el pagès s'està trobant que no el pot tirar en van.
Estem al 2020... Ara, per exemple, a un preu de botiga o un preu de directe de productor, quin seria el preu de l'avellana just que hauria de tenir? Perquè, clar, ara parlarem de tota la feina que té arribar a tenir un quilo d'avellanes com tenim aquí davant, no? Però aquest quilo d'avellanes, quan ha de valguer perquè un pagès, una pagesa com tu, una família, pugui viure d'allò que fa?
Més que quan ha de valguer a la botiga, és quan li han de pagar al pagès. Perquè l'entremig és on ens perdem. O sigui, ara li estan pagant a un preu de 3,70 al quilo i tu a la botiga el trobes a 21 euros al quilo. Val? L'entremig, malament. I el pagès, perquè cobrés un preu que pogués tindre diners per després poder reinvertir i poder comprar més terra i poder comprar més màquines i poder-ho arreglar, canviar els recs, posar com es diuen ara, això del sol, poder... Doncs tot això hauria d'anar a 8 euros.
Una de les coses que han sortit noves i que en certa manera molta gent li ha anat bé i sobretot també hi ha molta gent que ha conegut nous productes, nous productors, ha sigut que s'ha començat a comprar també amb aquest format que ara és allò de ja t'ho porto a casa, tot això. Escolta'm, hi ha hagut molta pagesia que s'ha abocat a això i jo no sé si a tots els hi ha anat igual bé o no, però segurament que d'una forma normal això no s'hagués fet.
Bueno, el Covid, no? Diuen que les crisis venen les oportunitats, no? I l'oportunitat que ens ha donat el Covid, malament, no? Perquè el Covid no és gens bo, però ens ha donat una oportunitat de molts pagesos s'han pogut donar a conèixer els seus productes i les seves pàgines web. I ha estat bé. Ara, en pic, la gent ha pogut sortir de casa i anar-se'n al súper, se n'ha anat un altre cop al súper i s'ha acabat la venda.
Ai. Escolta'm, passegem una miqueta i m'expliques les avellanes?
Sí, bueno, som-hi.
Vinga, va, fem un trago.
Mira, això el fa jo, que és limoncello. I aquest el fa el meu home, que és patxaran. El fem amb maranyons d'aquí dalt a l'Oviol.
I el limoncello fas amb llimones d'aquí, també?
Ah, clar, llimones que em dóna la sogra.
Ah, mira, punyetera. Doncs va, primer tastarem el limoncello, després tastarem el patxaran i ho arreplegarem amb les avellanes. I com has dit que es diu aquesta?
Això són saginades. Això són les saginades, són galetes que fan amb sagí aquí al poble. I són, bueno, a mi m'agraden molt. Són molt bones.
Fantàstic. Escolta'm, aquests avellaners que veiem aquí, l'avellaner és un arbre curiós, no? Quants troncs surten d'aquests avellaners que tens aquí?
Bueno, l'avellaner no és un arbre, això ja partim d'aquí. L'avellaner és un arbust. Si tu el veus, l'avellaner silvestre, que pots veure pels torrents que es fan cap a dalt, més cap al Pirineu, és un arbust. Llavors, aquests arbustos, el que hem de procurar és que tinguin tiges productores i tiges que renovin les productores.
Caram, però, i escolta'm, quina edat tenen aquests avellaners? Perquè, esclar, és que jo me'ls estic mirant i feia temps que no em veia de tan grans.
Aquests avellaners, això depèn de la varietat, eh? N'hi ha uns que són més grans i uns que són més petits. Aquesta varietat és poetet i no tenen més de 35 anys, eh? Vull dir que semblen que siguin molt, molt grans, però l'arbre poetet, per exemple, és molt fort vegetativament, de seguida es fa molt gran i molt llarg. Hi ha altres varietats, com per exemple la negret, que després ja la veurem, és una mica més arrodonet, fa com a boletes, i és molt bonic, a mi m'agraden, el negret és l'arbre més bonic.
Però escolta'm, una cosa és l'arbre o l'arbust, com deies tu molt bé. Per altra banda, tenim la fruita, no? Clar, quina diferència hi ha entre una avellana
Poetet. Bueno, s'escriu Poetet, però es diu Poetet. Igual és francesa, no? Pel por. La diferència és la dolçor. Hi ha avellana que és més dolça i hi ha avellana que no és tan dolça. Hi ha avellana, doncs, que té uns aromes més de caramel, hi ha avellana que té un gust com de crosta de pa, hi ha, llavors quan és això és crua, quan és torrada, doncs pots trobar uns gustos de tofe. Pensa que l'avellana és un 63% de greix, llavors al torrar-la, aquest greix, es torra el greix i llavors et dona el torrat que podries trobar amb la mantega quan fas un tofe, no? Que és que torres la mantega, diguéssim, amb el sucre, doncs més o menys vens a fer el mateix i pots tindre aquestes aromes. La varietat més dolça és la ribeta, que això per trobar ribeta costa molt. Això es fa a dalt al Forja, als pobles d'aquí dalt de la muntanya. I la més dolça, ara com ara, és la que nosaltres conreem, és la negreta, que és la més qualitat, la que té més aromes, en quantitat, en diferència.
Escolta'm, quin és el cicle de cultiu de l'avellana? És a dir, nosaltres tenim els avellaners, quan comença, diguem-ne, o quan comencem a treballar l'arbre perquè al cap del diguem-ne, de les setmanes o dels mesos ens doni un bon fruit i una bona quantitat de fruits.
Mira, ara, passejant per aquí, si t'hi fixes, veuràs que ja surt la flor masculina. Veus? Són aquells aments, que són petitets ara. Això és la flor masculina que s'està preparant pel febrer. O sigui, ara, just abans de la collita, que es comença a finals d'agost i a principis de setembre, depèn de la varietat, perquè hi ha varietats que comencen a l'agost, que són les italianes, que és la tonda Gentile i la tonda Gifoni. Aquestes són més avançades, però les d'aquí, les de la zona, que són les Pauetet, la Negret, la Morell, la d'Agustantí, tot això, aquestes tiren al setembre. Doncs ara aquí ja pots trobar la flor masculina i pots tindre l'avellana, que veus aquí verda, rodona, preciosa, que ara està omplint el gra. I diuen que pel 22 de juliol, que és Santa Magdalena, diuen que l'avellana és plena. Llavors, ara en aquesta època ja pots començar a trobar les avellanes plenes i són... aquestes tenen un gust diferent. Ara les tastarem, si vols, i tenen un gust molt verd i molt bo, molt fresc.
Clar, llavors, aquestes ara estem a principis d'agost. Quan tu creus, diguem-ne, si va fent aquest temps que fa ara de solet, de calor, de tranquil·litat, doncs ja els tindrem a punt de collir?
Doncs quan caiguin a terra. L'avellana, nosaltres la pleguem. A Girona la cullen, però nosaltres la pleguem de terra. I llavors l'avellana, quan ja ha canviat el color, ara ja en aquest temps ja està tota de color marró, llavors cau a terra, quan ja es madura, el floc, que és totes aquestes punxes que veus aquí, totes aquestes punxes s'obren una mica més, l'avellana es desprèn i cau a terra. I llavors, quan és l'època de l'avellana que comença a caure, és el so aquell que se sent clac, clinc, clac, van anant caient les avellanes. Llavors nosaltres, abans de que comencin a vindre les pluges al setembre, hem de córrer molt, 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 molt a plegar-les.
Plegar a mà no, perquè si no hi ha una gran feinada aquí, eh?
Bueno, ara ja no, però potser farà 40 anys encara es plegaven a mà. I és allò que venien les plegadores. Hi ha un costum... llavors venien plegadores de molts pobles d'aquí, aquí a la Selva del Camp i a Vilallonga venien bastant de la zona de l'Ebre. Hi ha moltes plegadores que eren noies joves, amb edat de mareixa, i doncs, bueno, trobaven aquí algun xic, algun pagès, i dels balls que es feien gairebé cada dia, com tot un aquella època, jo era una xirinola cada dia, doncs van sortir molts festejos i d'aquí hi ha molts matrimonis d'aquestes dones plegadores que es venien a guanyar a la garrofa en aquell temps.
Clar, ara tenim les avellanes, diguem-ne, posem que ja les hem plegat, i clar, alguna cosa els hi haurem de fer perquè si no les avellanes no els vendrem. Per tant, les pleguem i a partir d'aquí què?
Doncs bé, bueno, les avellanes quan s'apleguen, nosaltres les pleguem amb una màquina que és una collitadora que les plega i ens les selecciona i ens les deixa bastant netes, llavors s'han de portar o a la cooperativa o a la trencadora. Per exemple, les nostres, les de Carrosset, les portem una part a la cooperativa de l'avellanera, que en som socis, i després una altra part a una empresa que ens les trien i ens les aguarden amb closca. O sigui, procuren que hi hagi una humitat baixa, perquè a l'avellana el que no li agrada gens és la humitat. Per això correm tant al setembre a plegar-les, perquè si comença a ploure, que al setembre és lo natural que plogui, ens va malament, se'ns poden podrir i poden donar problemes. D'aquesta manera ho assequen i llavors les conservem amb closca, que és de la manera que es conserva millor l'avellana. I les que hem de vendre ja, o si les venem torrades o les venem així amb cru o el que sigui, llavors aquestes se trenquen, se trien i es posen per calibres, no? Hi ha el sobre 12, que és el més maco, diguéssim, després hi ha el baix 12 o el sobre 11 i així, així.
Escolta'm, i arriba el moment de torrar i un ocellet m'ha dit que t'ha arribat un joguet fa molt poc temps que t'agrada molt.
Sí, la veritat és que em fa molta il·lusió, després t'ho ensenyaré i és una cucada per mi. Ara nosaltres ens vam comprar una torradora petita, perquè nosaltres som petits, no som una gran empresa, ni ho pretenem ser, i tenim una torradora boniqueta, ja veuràs, és vermella, molt xuleta, i torrem les avellanes allí La mare de bé.
M'ensenyes, com has dit això, els ametllers?
Ametllers.
Ametllers, no?
Aquí diem ametllers.
Doncs va, cap als ametllers. Escolta, ara que anem mentrestant a veure els ametllers, passem per al mig d'un camp de ballaners, ho he dit bé, això?
Sí, sí. En altres aquí en diem ballaners, ametllers i olivers.
Escolta'm, ara se m'ocorre, aquests arbres, clar, no són arbres, tornem-hi, el ballaner, són molt alts aquests, és veritat que sí que ho són, eh?
Sí, sí. Bueno, i aquests justament són alts pel tema de que hi ha competència per la llum. Si t'hi fixes, aquesta parada, a la part de dalt eren ballaners no tan alts, però aquells van fer que els de l'altra punta siguin enormement alts pel tema de competència de la llum. O sigui, aquests anaven creixent i aquests d'aquí, perquè no els hi prengués el sol als altres, anaven creixent. I un fa créixer l'altre i al final resulta que al final de la tira tenim aquells ballaners enormes, no els hem fet res, simplement ha sigut això.
Clar, clar. Clar, jo estic pensant que jo no sé un ballaner d'aquests quants quilos de ballana pot donar. Una cosa és que els doni, però que, o més o menys de mitjana, quant donen un ballaner d'aquests?
No sé, més o menys, diuen que són unes 5.000 avellanes cada avellaner, però clar, depèn de si és més jove, si és més vell, depèn també de la varietat. No sé ben bé ara qui l'ús.
Home, ara el que sí veig és que, escolta'm, aquí en aquest camp que tu tens, jo aquí muntaria una taula molt llarga, perquè això no sé si deu fer 100 o 150 metres, jo amb això sóc molt dolent i ja saps que la meva vista no és la millor en aquests moments, no? Però una taula d'aquestes llargues rústiques, jo aquí fotria un casament molt ràpid, eh?
Bueno, això m'ho diu una amiga que és blogger, que és la Nani, que és a la cuina, fa el blog de la cuina Violeta,
sí.
I l'altre dia vam vindre a buscar avellanes perquè havia de fer una recepta, i em va dir, nena, aquí, a fer ioga. Jo venia aquí que vingués la gent a fer ioga. La veritat és que aquesta calma és impressionant. I un dia hi posarem una taula, eh? Un dia farem alguna cosa.
Home, ara que anem cap als ametllers, que ens estan esperant els ametllers, no?
Sí, sí.
Home, jo saps què hi faria aquí? Ara que està posant molt de moda tot això del glamping, aquí no hi posaries tu unes cúpules d'aquelles geodèsiques? Això seria una meravella, això.
Sí, home, jo li poso això a mon pare i m'envia a pastar, eh?
Però que es puguin treure, perquè clar, aquí si no, no hi podrà passar la màquina, no? Per trinxar totes les herbes.
Sí, la picadora no hi podria passar.
Clar, la picadora l'utilitzeu perquè totes les fulles, diguem-ne, que cauen, llavors com a mínim es quedin aquí, no?
Sí, bueno, és una forma de portar matèria orgànica i fem que doncs, els tronquets de les rametes que es van trencant o cauen es quedin petitets i trencats, i llavors quan passa la collitadora de avellanes, això no l'embussa ni són coses que entren, que es barregen amb les avellanes.
Bé, veig que se t'ha escapat una foguera aquí, eh? Aquí no sé si hi havia espàrrecs o no, aquesta primavera.
Bueno, aquí, clar, ens sofetem amb herbicida només just abans de la collita. Llavors, pues, se'ns hi fa una miqueta d'herba, però no és brut.
Bueno, però és bo, una esparreguera, no?
Sí, sí, però això per matar és una fanyada, eh? Has d'anar tallant sovint, eh? Si no...
Però és que no s'ha de fer, l'hem de deixar. I veiem que, per una banda, algun ballaner, diguem-ne, algun tronc es mor, però per altra banda, al ballaner li estan sortint una colla de brots que són fantàstics.
Sí, mira, veus, al mig hi tenim els troncs vells, que són els que estan tallats, que són, diguéssim, els primers troncs que hi va haver. Això, clar, aquests troncs fa 30 anys, doncs, que es van plantar, aquí que es van plantar uns arbres petitets de pam i mig. Llavors, a mesura que es van fent vells, agafem amb la motosserra, els anem tallant, no?, els anem netejant, i deixem que les altres branques, que són més joves, vagin pujant i a poc es vagin fent branques productores, que són les que ens faran les avellanes. O sigui, d'aquest, per exemple, d'aquest que és com si fos un, saps allò de les vares d'avellana? Doncs això és una vara d'avellaner, i amb això, això no és productor, això només es produeix fulles, però d'aquí 2-3 anys serà ja més així. Veus que li canvia l'escorça? Ho veus que l'escorça és
sí, sí,
és,
sí, carai,
diferent? I llavors passa una altra mida i a poc es van fent dobles i es tornen productores.
Caram, escolta'm. I tu ets una persona que... l'avellana. Per una banda, tenim l'avellana, que la Torres i te la podem agafar allà a Torrada, això. Però tu ets una dona que no pares, no pares. I jo he tastat una de les millors, podríem dir, aigües d'avellanes, o digue-li, entre cometes, llet d'avellanes, o orxata d'avellanes, més fantàstica que hi ha.
Sí, bueno, la vam presentar ara quan vam ser a Olot, a Fira Orígens. L'havíem presentat també a la Fira de l'Avellana, a Riudoms. Això és una col·laboració que fem amb una molt bona xixonenca, no de naixement, però sí d'origen, que és la Núria, que és de Xixona, de Reus. Són uns superprofessionals que fan doncs, torrons d'ametlla, també fan torrons d'avellana, torrons tipus Xixona d'avellana, és espectacular. Si mai aneu a Reus, aneu, sisplau, al Xixona, i sigui l'època que sigui, si ara és a l'estiu, com és ara, ara fan uns gelats impressionants, tot en producte de la zona, o sigui, el gelat de maduixes amb maduixes d'aquí del Camp de Tarragona, i tot és així. I llavors el que vam fer nosaltres l'estiu passat, aquest any ho hem tornat a fer, és l'orxata d'avellana. Jo li dic que hauria de ser avellanat, però ella em diu que els seus pares n'hi deien orxata d'avellana i que es dirà orxata d'avellana. Doncs bé, els seus pares tenien molta més raó que jo i li diem a partir d'ara doncs, orxata d'avellana.
Home, si tu tens, diguem-ne, allò personalitat, veig que aquesta teva companya encara en té més, eh?
Sí, a més, s'estima molt el seu treball i s'estima molt la seva orxateria i la veritat és que fan uns productes, ella i el seu marit fan uns grans productes.
Escolta'm, i l'avellana a casa teva, a la cuina, on te la poses?
A tot arreu. Des de fer una crema de xocolata i avellanes per la canalla per berenar, fins a fer un bon romesco, una sopa de peix, no? En vez de ficar-hi l'ametlla torrada, doncs hi posem l'avellana torrada, no? I doncs, bueno, en munt de llocs.
Déu-n'hi-do. No, és que ja veig que aquí l'avellana no para. Clar, una de les coses que, per exemple, a casa doncs, tenim és això, no? Que si agafem una gran quantitat d'avellana, és allò de, ostres, i si se'ns fa mal, si se'ns enrancia. Jo encara no ho entenc com se li enrancia a la gent perquè no diuen que l'avellana és tan saludable.
És això, abans que s'enrancí, menja-te-la, un grapadet cada dia al matí, que són 20 grams, això t'aporta una quantitat de vitamina E impressionant, o sigui que no pot ser que s'enrancí a casa, menja-te-la.
No, no pot ser, eh? Escolta'm, quina vista aquí amb aquests ametllers, eh?
Ah, hi ha el port de Tarragona i es veu el mar blau, que és molt bonic, i els vaixells, no sé si els veus allà.
Ui, sí, i no estem tan enlaire, eh?
No, el que passa és que aquí, aquesta zona d'aquí hi ha molt de tapàs, que és la pedra aquesta típica d'aquesta zona calcària, i aquí hi ha com un aflorament, o sigui, a la parada de dalt hi ha més aflorament d'aquest tapàs, i doncs puja, fa aquesta pujada així, i des d'aquí es pot veure, doncs bé. A mi és el tros que m'agrada més, aquí, el del Cuber.
No, ja ho he vist, que el menisco nota, el menisco nota. Escolta, Esther, tinc dues preguntes per tu. Una, les faig a tothom, eh? Una, ara estem al 2020, imagina't 2030, és a dir, d'aquí 10 anys, imagina't un diari, no sé si tots d'aquí 10 anys seran digitals o no, però imagina't un diari, imagina't la portada, i a la portada parla de les avellanes. Què t'agradaries que digués aquesta portada d'avellanes?
M'agradaria que digués que la gent del Camp de Tarragona i la gent de tot Catalunya es van adonar, després del Covid, que teníem grans productes, un d'ells, l'avellana, i que gràcies a això i a que la gent es va posar a consumir avellana com bojos i a consumir fruita i verdura i llet d'aquí de la zona, doncs l'agricultura, tenim a Catalunya una agricultura fantàstica gràcies a la gent que consumeix els productes d'aquí.
Aquesta és una de les coses que tenim, no? Que ens hem d'estimar molt més i hem d'estimar molt més a la gent del costat que tenim al costat, no? I valorar-los, no? Jo crec que una de les millors maneres de valorar el pagès i la pagesa, de valorar els seus productes, és comprar-los.
Sí, en definitiva, és el que he dit abans. Vull dir, no hi ha més pagesos que hi voldrien ser perquè no es guanya la vida. Llavors el que hem de fer és que es guanyin la vida. Val més tindre un mòbil no tan maco, que no valgui tants diners i aquests 200 euros que t'estalviaràs, utilitzar-los per comprar producte de la zona que els pagesos t'estan conservant al medi ambient del teu voltant.
Esther, ets feliç fent la feina que fas?
Molt. Molt, sempre, cada dia.
Anem a menjar avellanes i a tastar el patxaran, perquè jo ja tinc una gana que...
Va, que això ara abans de dinar va estupendo.
Gràcies.
A tu.
Càmpings de Tarragona, la millor opció per gaudir de tot el que aquesta ciutat et pot oferir. Patrimoni, gastronomia, platges de sorra fina i aigües poc profundes, boscos mediterranis i uns establiments a l'aire lliure que et faran viure unes vacances inoblidables. No esperis més i vine a visitar-nos. Tarragona, la teva història.
I fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat el pica-pica i el plat del dia en format de reportatge. Ja sabeu que sense pagesia no hi ha cuina. I de postres us hem preparat una cita de Julia Child que diu així: ningú neix siguent un bon cuiner. Se n'aprèn practicant. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. Passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. És clar.